Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta setmana, aquest cap de setmana, ha estat un cap de setmana de SpaceX i Estació Espacial Internacional. Molts hem tingut la sort.
Streaming a Twitter on the rocks.
Streaming a Twitter, perdona.
A YouTube, a tot arreu.
Però si sortíeu a fora, a l'aire lliure, vale? Dissabte al vespre es va veure passar per damunt de Barcelona i damunt de Sant Cugat. Jo estava
i de Castellcí, també.
També. Es va veure passar a l'Estació Espacial i la càmera, Space Dragon, anava darrere a buscar-lo per enganxar-se. Li quedava una òrbita, sí. Encara a la Terra. Molt interessant. I jo crec que és una part que hem de tocar i parlarem d'això la primera part del programa. I a la segona part tractarem de Apple, que tenim algunes petites notícies. I
Apple mossega la poma, nosaltres?
No, de passado eso. I també una mica preocupats pel que està passant a
el del grup de Telegram, que tenim trolls o no?
No,
trolls no.
Bueno, una mica trolleig hi ha hagut, eh?
Bueno,
que Mossega la poma, que és un grup...
Que remengar i dir, se sienten, coño!
Mossega la poma és un grup privat. I els trolls tenen una vida mitja molt baixa. Jo, ahí lo dejo. Vale, això. Tot això configurarà aquest interessantíssim, que no us podeu perdre, episodi
sí, clar.
441, que tindrà també una part de contacte, perquè teniu nous patrocinadors a través nous patrocinadors a través i unes propostes de cagar-s'hi i uns truquis infal·libles.
A més, els patrocinadors, si volen trolejar el grup, els hi deixem trolejar.
Són els únics que tenen carta
ells
blanca.
Ells poden trolejar-nos a nosaltres.
Una estona.
Compte que cada vegada n'hi ha més, eh? O sigui, es podria convertir en una horda de trolls.
Bueno, programa estàndard. Avui, com sempre, en remot confinat. Miquel Àngel Cabrera.
Hello. Des del Vianès. També vam veure...
Bones.
O sigui, m'he muntat el meu setup de videoconferència en plan guai.
Et veig.
La idea és baixar la cadira a baix de tot per sortir del plano papada. I llavors allunyes i el micro el poses a sota. I així es pot veure la samarreta que porto aquestes de gossets xitats.
Tens un enquadrament perfecte, es veu.
Tinc un enquadrament de pro, perquè em vaig veure un vídeo de The Verge of How to Look Cool in Your Video Conferences.
Però el millor per la papada és posar-te la mascareta sota.
A la mascareta
sota? Sí, no. Dius...
No, però ja ho fa bé el Marc, perquè al Marc se li veu la cara, se li veu la samarreta superxuli i molongui, ¿vale?
I no dic que s'aspira a nosaure.
I a l'antipap del micròfon li queda just a l'alçada de la papada. O sigui que li
puja-te-la una mica, maco, que...
A veure, una mica més aquí, no?
Ah, aquí.
Aquí ja.
Aquí ja no es veu.
Antipap i antipapada. Bé, sí. Ei, no, poca broma, eh? La papada se m'està traient, que ara ja porto samarretes talla M.
Oh!
I no explota.
Oh, que sexy.
I el gos aquest qui és?
Això és són els Shiba Inu. Són uns gossets asiàtics.
Ah, vale, sí, els asiàtics.
Són com els Akita Inu.
Que valen una pasta.
Sí, són cars, i tinc un amic que en té un parell i de vegades venen per aquí a casa i juguem amb ells. I si tingués un gos a casa en tindria un
d'aquests. I tu l'únic que pots tenir és la samarreta.
Sí, els encanta la meva samarreta així.
Molt bé, doncs samarretes...
O sigui, fixeu-vos, ara...
Ara els Michelins es veuen, eh? O sigui,
una mica...
El que no heu vist perquè no hem enregistrat la càmera, excepte... Bueno, això es pot fer una foto, ens ha ensenyat els calçotets, que es té de color blau, això que amb la samarreta. Blau en joc amb la samarreta. Bueno, doncs això...
Perdoneu, us recordeu de la sèrie Star Trek Enterprise? La que el capità era el senyor de la sèrie Quantum Leap, aquella dels 80... Doncs moltes vegades sortien amb samarretes així de color blau elèctric amb calçotets de joc. Anaven així, de tant sortien amb calçotets quan es traien el vestit de l'espai perquè aquests sí que sortien a fer anaven amb calçotets així. Llavors sempre m'ha agradat comprar-me tant calçotets d'aquest color. És com anar de trequi,
doncs, però... de tot això i de tota la resta que hem dit, en parlarem en aquest episodi 441, temporada 13 de Mosseguen la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs, finalment, la Crew Dragon, amb dos astronautes dins, va poder enlairar-se dissabte des de Florida i ja s'ha acoplat a la Estació Espacial Internacional. El Falcon 9, el coet propulsor, ja ha retornat, s'ha estat, va aterrar, com ja sabeu, verticalment, sense problemes, i els astronautes sí estaran dins de l'Estació Internacional Espacial Internacional entre 6 i 16 setmanes. I en contrast això, el quart prototip de l'SpaceShip
va fotre un pedo com una bellota.
Sí, amb la càrrega de combustible. Vale? Per a dir que són proves inicials...
Sí, però una cosa, val a tenir en compte, això que va fotre aquest pet com una gla és una càpsula totalment diferent.
És un altre
prototip que estan desenvolupant perquè volen que sigui 100% reprofitable. Vale? No és la Dragon Crew amb la que van anar cap allà.
Seria de tenir collons, que el dia abans exploti i no tenia res a veure.
A veure, el que és molt interessant en aquest cas és que, a veure, recordem que fa 8 anys doncs, Estats Units va deixar de tenir coets que eren capaços de treure amb seguretat gent fora de la Terra per anar cap a l'Estació Espacial Internacional, i ara fa un parell d'anys va haver-hi algun tipus de crisi diplomàtica i algun rus els hi va dir: «Es fotin xulos, encara hauran de pujar a l'Estació Internacional amb una catapulta». I l'Elon Musk va dir un tuit, no cal catapulta, tenim la càpsula Dragon llesta i la podem utilitzar. I jo suposo que a partir d'aquell moment que hi havia aquest rifirrafe, la NASA van considerar estratègic disposar d'aquest servei i llavors ja van accelerar els tràmits amb SpaceX doncs, per acabar de desenvolupar i sobretot per certificar el Dragon per poder fer aquest tipus de llançaments. Digues, Tomàs.
No, recordem una cosa. La NASA va fer... Va treure un RFP, un Request for Proposal, i va assignar pressupost a dues companyies per trobar un substitut, diguéssim, de matriu americana a l'aïllaments de naus tripulades, perquè ara feien servir el Soyuz, no?
Poca broma, és que el Soyuz és la càpsula. Igual sí. Que la Dragon. I el coet és el que facin servir els russos. No me'n recordo com es diuen.
Però llavors la NASA depenia només de la part de dalt.
Lo bèstia és que la càpsula Soyuz és l'equivalent en els Apollo.
Sí.
És dels anys 60.
Correcte.
És acollonant.
Bueno, ha patit modificacions, eh?
Sí, però segur.
Bueno, acabo d'explicar la història.
Li han donat una capa de pintura i...
Li han posat un iPad, també, sí.
Ha posat un iPad, un espresso... però a part d'això, el disseny és el disseny dels anys 60 dels cosmonautes.
Hi ha vodka o no hi ha vodka? Si hi ha vodka no els hi cal res.
Jo crec que a dintre
hi havia 3 russos allà, no? O 2 eren.
Allà a l'Estació Espacial Internacional, les peles de les patates, quan foten les patates fregides, totes les peles de patates que els hi sobren, les bullen, les destilen i foten vodka.
Exacte.
Sí, segur. Una placa fotovoltaica que tenen.
Us acabo d'explicar la història. El que va fer la NASA va ser destinar dos partides pressupostàries a dues companyies diferents per trobar aquesta solució alternativa per poder enlairar persones a l'espai. ¿Vale? Una d'aquestes partides va anar a SpaceX i l'altra va anar a la Boeing.
La Boeing. Aquests qui són? Els de l'avió que cau?
Correcte. Sí, correcte. El cert és que al principi de tot el model de la Boeing anava per davant de SpaceX, que va tenir problemes al principi, perquè el model de SpaceX és molt revolucionari en moltes coses, entre altres, perquè canvia la forma com es recuperen les diferents fases dels coets llançadors.
Entre bueno, una pregunta respecte a això d'ignorant, eh? Hi ha una segona etapa, a part del coet propulsor, hi ha una etapa entremig, no? Entre la Dragon i...
Aquella de moment es perd, sí.
Aquella es perd, vale.
Mm. Bueno, doncs això, anava guanyant Boeing respecte a SpaceX, però va tenir una errada fa, no sé si és un any enrere, potser o una mica més, i SpaceX va passar per davant. Vale? I aquesta setmana el que hem vist ha estat el resultat d'aquest avançament de SpaceX per l'esquerra, i a més li ha sortit bé, eh? Perquè el llançament va anar bé. I... L'únic que va anar malament, l'únic és que dels dos astronautes americans que van entrar a l'Estació Internacional Espacial, un estava tan emocionat que no va veure una cantonera.
Hòstia, es va fotre, sí.
A l'escotilla, i es va fotre un nyanyo, tio, que encara té un trau aquí al cap. Que jo a l'altre dia pensava, hòstia, si tu ets un trau que necessitis punts, com et cusen allà dalt, tio?
Sí, a més, en la quarta, en la tercera temporada de The Expanse, hi ha tot una trama argumental, perquè es veu que hi ha...
La vaig començar ahir, per cert.
Perquè es foten... Hi ha un moment que una trama... Hi ha un moment on hi ha gent que es fereix, es fa mal. I llavors es veu que les naus estan en zero gravetat, no estan a impuls, i com que estan en caiguda lliure, es veu que les ferides no es curen correctament. Es veu que cal, almenys ho deuen aquí, no sé si hi ha ciència darrere, però coneixent els autors de The Expanse no m'estranyaria.
És possible que n'hi hagi, sí.
Es veu que no arriba a coagular-se bé les ferides, o a curar-se bé les ferides, i que es veu que per cert tipus de ferides necessites estar en gravetat. Llavors, no sé, igual aquí fan recerca amb el nyanyo aquest d'aquest senyor. Una altra cosa sobre el tema de SpaceX, a veure, primer de tot, precisament la sèrie aquesta que et vaig recomanar la setmana passada i que t'ha agradat, la de
For All Mankind. No sé si ho he dit, si no ho dic ara. Ho dic ara, jo era molt escèptic, em va trencar... Jo pensava que anaven a explicar-me la carrera espacial, i al veure aquella distopia de que els russos arribaven primer, vaig dir, anda la mierda, i vaig deixar. ¿Vale? Però de fet els russos només, de moment, fins on jo porto vist, estan a lo lejos. Vull dir que no és que siguin els protagonistes de la història. ¿Vale? Però val a dir que està molt bé. Toca molts temes que tenien transcendència aleshores, van tenir transcendència als anys 70 i ara, exacte, i que m'està agradant, tenies raó, dono la raó, Marc, està molt bé. M'he enganxat a la sèrie, a més, ho he fet en un cap de setmana, on tenia el Twitter de SpaceX per una banda, Reuters emitint la senyal de SpaceX, i per l'altra veient capítols de la sèrie.
Llavors, una de les trames que hi ha a dintre de la sèrie aquesta, que segurament encara no hi és arribat, és que un dels problemes que hi ha amb la NASA, els coets fabricats, diguéssim, per la NASA, és que el que feia NASA és que hi havia una sèrie de contractors, vale, que fabricaven un coet. Llavors, tu, per fabricar un Saturn V, doncs el que tenen que fer és... Hi ha una pila de contractors que tenen que proporcionar una sèrie de components basats en una sèrie d'especificacions. Això fa que sigui tot molt complex, i a més implica
que...
Bueno,
és el mateix que fa Apple amb l'iPhone.
Sí, el problema que hi ha és... De fet, és el que ja va explicar en alguna entrevista a l'Elon Musk, quan va dir...
Que, per cert, no es va veure, no?, en tot el llançament.
No va sortir.
Sí,
no
va sortir. No. Havia anat a saludar... No sé si va ser dissabte o dimecres.
No va estar xupant càmera com en altres vegades.
Estava amagat.
Estava càmera. O sigui, van deixar que fos més de SpaceX i no tant Elon.
El que sí que va sortir és el Trump, eh? El Trump va sortir.
Va sortir, evidentment. Aquest sí que li agrada xupar càmera. Llavors, una de les coses que va explicar l'Elon en alguna de les entrevistes que va fer és explicar precisament això, doncs, que on hi havia moltes ineficiències és en aquestes interfícies, aquests punts de connexió, els estàndards de connexió en les diferents parts, i a més, no es pot innovar, només es pot innovar, diguéssim, a dins de components i no en tot el procediment. Llavors, en canvi, ells el que fan és que a SpaceX fabriquen, el seu ideal és, per un costat entren blocs d'alumini, per una altra banda surten coets. I aquesta és la idea, que ells ho poden fer tot, i quan han de canviar una part del disseny, poden afectar el disseny de tota la nau. Després, una altra de les coses que val a tenir en compte, i també ara que ja tenim uns quants anys que estem veient llançaments de Falcons i Falcon Knights i Falcon Heavies i els pepinos que aterrissen, és que aquest... SpaceX està muntada sobre la base del testing i de medir-ho tot i analitzar-ho tot. I cada vegada, o sigui, cada vegada que fan un vol, sigui un èxit o sigui un fallo, foten uns postmortems molt bèsties analitzant-ho tot. La quantitat de dades que generen per cada experiment que fan és bestial i això fa que ells vagin incrementant el seu nivell de fiabilitat. Per això no és d'estranyar que
determinats
semblés que anaven darrere...
Marc, fiabilitat i eficiència econòmica.
I eficiència econòmica, precisament perquè ells s'ho fan tot. No hi ha la idea aquesta de la modularitat, que inicialment està bé perquè no necessites construir la indústria per fer-ho tot, sinó perquè ho escampes, però al moment de poder innovar no pots fer-ho tot. I a més, els controls de qualitat de cadascuna de les peces són claus. Llavors, no és d'estranyar que semblés que Boeing anés per davant, perquè el progrés de SpaceX és deceptiu. Vas veient els fallos, i quan els n'hi funciona un, els hi funcionen sempre. I és el que ha passat fins ara. No els hi va. Els n'hi funciona un i tots funcionen. I no tenen accidents a partir d'aquest moment. Perquè quan tenen una cosa que tenen bé, que saben que funciona, és super fiable. De fet, cada vol addicional és més fiable que l'anterior. I això és molt interessant en el procés que tenen de fabricació. I per altra banda...
Que la probabilitat de fracàs amb el coet era del 0,5% o alguna cosa així, em sembla.
Era una probabilitat petita, calculada. Però cada llançament addicional serà més petita. La probabilitat. Evidentment, quan hi ha probabilitat, al final, si et toca, és possibilitat i és 1. Sí. Si te l'has fotut, te l'has fotut. Però és la quantitat d'informació que treuen. I després no oblidem, durant el streaming, els coets van, dic, els pilots o els astronautes que, com ens van trolejar en el fòrum, no conduïen, estaven allà només dient abortamos o no abortamos.
Estaven super tranquils, tio.
Molt poc de...
Home, has d'estar tranquil perquè no, només pots apretar un botó que posa abort. Vale? No,
jo crec que estaven jugant al Comecocos o alguna història.
A l'última part sí que hi havia alguna part una mica de microajustaments manuals. Alguna part petita manual van tindre que fer. Però no oblidem que aquests senyors van anar cap al coet en el puto Tesla Model X. Sí.
Es va veure això?
Quan es despaeixen de les famílies i l'astronauta li diuen al nen porta't bé, fes-li la vida fàcil a la teva mare, sigues bon minyó, capullo, que des de dalt et miro, vale? Obrir la finestra, tiraré una totxana o alguna cosa. Doncs, quan això ho fan davant del Tesla amb les portes Falcon i a més pensem que també que tot el streaming estava produït per SpaceX. I amb la qual aquí és una publicitat bestial per Tesla, per SpaceX i per tothom.
Sí, sí.
A més,
no, el màrqueting és brutal.
I no només això, sinó que els tratxos dels astronautes no tenen res a veure amb els de l'Apolo.
Sí, són molt slick, són molt...
Són l'hòstia.
Apple total. I la mateixa Crew Dragon són tres putes pantalles de joc de naus, vale? D'aquestes posades així en això, més un petit iPad i a gozar, amb uns sillons molt de disseny.
A l'iPad estava ple de jocs.
El model Star Trek, que quan es va fer la sèrie Star Trek no tenien pressupost per posar botons i llumetes que s'encenguessin.
Van mentir les instruccions de veu. Sí, sí.
I van dir les instruccions de veu i van dir que toqués talleta, que toqués vidre i que tot passava màgicament. I mira, ara resulta que és el que hi ha.
Sí, sí. De fet, els de Star Trek tenien un iPad triangle, no?
Sí, això va ser...
No sé si era triangle o...
No, hi havia el tricorder, però a l'Star Trek, la nova generació, comencen a portar una espècie de tauletes que semblen un Kindle. Vale? Sempre les porten i porten unes tauletes on tenen coses escrites. Vale? Però no hi ha... i parlen amb l'ordinador de la nau per escriure-hi coses i es queden escrites en aquelles tauletes. Llavors, i a més el form factor és molt de Kindle o d'iPad mini.
Sí, d'iPad mini. Vale, doncs, bueno, també recordar això, que dèiem al principi, que molt bé per el que fa la Crew Dragon i el seu acoplament a l'estació espacial i que tot ha anat com estava previst. En canvi, la següent generació, que serà les naus que seran capaces de portar astronautes a Mart, que és la Spaceship, aquí van tenir problemes.
Perquè estan com estaven ara fa 4 anys amb els Falcon Heavy, que estaven fent les proves i que aterrissin en vertical. A mi, jo de veritat, el tema Mart és interessant perquè és com diguéssim, el tema d'anem a Mart, que no sé, però la part important i que tindrà impacte, de la mateixa manera que l'anada a la Lluna, el que va tenir realment impacte van ser els satèl·lits en òrbita a la Terra, el que tindrà impacte serà anar una mica més lluny al cinturó d'asteroides i començar a minar. Començar a minar aigua. Perquè tu tens, no, tens allà l'espai fora de cap pou gravitatori, enormes satèl·lits d'aigua, dic asteroides d'aigua, i això és bàsicament una benzinera en l'espai.
El For All Mankind és interessant també, perquè situa la Lluna com una plataforma que fins ara no l'hem vist així, vale? De moltes més coses que potencialment el satèl·lit nostre té aquesta possibilitat. Vale? D'acord? Que no té vida, d'acord, que no es pot terraformar fàcilment o és molt impossible de terraformar, però en els plantejaments aquestes de la idea de la terraformació, que no sé si serà una cosa rígida o no, però la Lluna té molts avantatges, té alguns inconvenients, però també té molts avantatges pel que fa d'una estació de repòs o de traspàs o dir que té un punt interessant, punt que no s'ha explotat en la carrera. Sí, punt que no s'ha explotat de manera en la història nostra, no s'ha explotat, però que és interessant For All Mankind, veieu-la si teniu ganes, perquè també posa la Lluna com una realitat més interessant que la que fins ara ha resultat o ha estat, no? A més, és un banc de proves per mil i una coses que ens trobarem en altres mons.
A veure, una cosa, ja sé que les propostes les gravarem, de fet, ja les hem gravat i, per tant, no puc introduir la proposta. Val a dir que si us interessa el tema, diguéssim, de la Lluna com a un escenari on es fan coses, hi ha l'autor de la novel·la The Martian, el Andy Weir, va treure una novel·la ara fa un parell o tres d'anys que es diu Artemis, i bàsicament és una història... És una història de lladres i serenos, però en una base lunar, diguéssim, també de ciència-ficció hard, és a dir, on s'intenta justificar tot el que hi ha a partir, diguéssim, de l'estat de l'art, de la ciència i de la tecnologia. Una cosa que es podria construir en un escenari, diguéssim, de 40-50 anys. Vale? I, per tant, és molt interessant, perquè aquest senyor està molt ben informat i, a més, escriu molt bé. La novel·la, a més, si agafeu la versió en audiollibre, la narració la fa la nòvia de Luke Cage. És a dir, si heu vist la sèrie de Luke Cage a Netflix, doncs l'actriu que fa de nòvia d'ell, amb la que es pren cafè, doncs és la que ho narra, i la narració per mi és impecable.
Artemis. També amb audiollibre,
Amb audiollibre, jo la recomano molt si escolteu audiollibres en anglès. Igual que també estic ara escoltant la versió d'Audible de Dune, que està feta com a audiollibre on els diàlegs estan interpretats per diferents actors. És a dir, hi ha un narrador que llegeix, diguéssim, tot el que no són diàlegs, però els diàlegs, doncs, hi ha un repartiment, doncs, de persones que fan que actuen els diàlegs. I si parlo un home, parlo un home, si parlo una dona, i és excel·lent.
Molt bé, doncs us sembla que ho deixem aquí i que anem cap a la part de contacte, que tinc molt bones notícies, estic supercontent.
Anem-hi.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, nois, doncs gràcies. Aquest mes de, com dèiem, aquests dies enrere, però ja us ho puc confirmar perquè ja estem al mes de juny, per tant ja tinc les números de maig. Heu sortit del confinament pel que fa a les compres per afiliats, gràcies. I em consta que més gent ha comprat coses i per A o per B, doncs no han sortit. Però, i aquí sí que us demano a tots dos, inclòs jo, que sóc el tercer, un gran aplaudiment, perquè tenim dos nou mecenes!
Ué! O sigui que tenim dos possibles trolls quan tots
Fets poden fer de troll.
Un és el Manel García, moltes gràcies, Manel, i l'altre és l'Andreu Guinart, supercontent tots dos. Fa molta gràcia perquè em fa il·lusió que d'una setmana a una altra de cop i volta apareguin dos nous mecenes, saps? D'aquests, doncs, no sé, que em fa molta gràcia. Vale, continuem amb notícies. I aquí venen unes d'Apple que te les passo a tu, Miquel Àngel, que tu hi anirem fent
collar. Vinga. Bueno, hosti, jo també estic molt content, també pels mecenes, però més que res perquè tenim dues setmanes només per la WWDC.
Tinc ganes, aquesta WWDC serà...
Sí, serà curiós.
Interessant. A més, es dona el contrast de que aquesta, com ja s'havia plantejat online, sembla que es podrà fer i, en canvi, la de Google I.O. no s'ha pogut fer, perquè suposo que, pobres, els han agafat una mica abans i amb un plantejament diferent. No? És una llàstima, perquè...
No la faran, bo... no ho sabia. No faran...
Algo ha passat amb Google, diria jo. Vale. Eh? Em sap greu perquè m'agrada sempre fer el contrast.
Bueno, una cosa,
Jo porto uns quants anys seguint els Google I.O., a més, famosament... Jo estava a Corea el 2007 quan va entrar allò del Google Wave i el que sí que hem vist durant els anys és que moltes de les coses que Google fa servir en els seus Google I.O., és a dir, feu servir aquesta tecnologia, que això és la bomba, que això és fantàstic, i després es descontinua. Llavors, una cosa és quan ho foten amb coses com sí. el Google Reader, estimat i plorat Google Reader, però també... Si jo estigués fent desenvolupament web actiu, no faria servir cap tecnologia que em posés Google a sobre de la taula per cap projecte crític. És a dir, a no ser que sigui un projecte no? open source que pugui continuar independentment de Google, no ho faria servir, a no ser que sigui una cosa de pagament. Perquè masses vegades s'ha vist en les Google I.O.s grans keynotes i grans sessions ensenyant una gran tecnologia pels desenvolupadors. Al cap de 3, 4, 5 anys, això ja no existeix, o l'any següent mateix ja no se'n recorden de tot el que van explicar l'any anterior. Vale? Això no ho hem vist en altres llocs. O sigui, Amazon no està fotent això, Apple no està fent això. I en canvi Google té la mania de...
No ho fa tan sovint, com a mínim, sí.
Com?
Que no ho fa tan sovint, com a mínim.
Home, les tecnologies... Per exemple, si estàs desenvolupant aplicacions contra Google Apps, és que és terrible. O sigui, et descontinuïn i et foten la pirula cada dos per tres.
Sí, Marc té raó. Els frameworks i els llenguatges són crítics, ¿vale? Perquè no només per un desenvolupador personal, sinó per un equip de desenvolupament, és una aposta important, és un... time consuming, o sigui, has de destinar molt de temps en aprendre aquesta nova Swift, com es diu aquesta?
Swift UI.
I el llenguatge que hi ha al darrere. Swift. Clar, tu has de destinar molt de temps en aprendre com funciona.
Sí, però la quantitat de frameworks, de llenguatges, de tecnologies que s'intenten vendre com una moto perquè els desenvolupadors hi dediquin temps i facin de beta testers és bestial. I al final el que fa Google és, si alguna cosa realment funciona bé, ens ho quedarem, i si no, tot l'esforç que heu fet, us ho perdeu. I això no està bé. Llavors,
Go com a llenguatge de programació, sempre que sigui...
De vegades diuen, fan un paperwork, però és que Google ho fot amb tecnologies de desenvolupament i fa perdre el temps a la penya. I llavors a mi em sembla que això no està bé. O sigui, a mi m'han deixat d'interessar els Google I.O.s.
No, té que veure amb l'estructura interna dels equips, també com funciona. Hi ha algun post que ho comentava, no? Que té que veure també en com està gestionat els equips a dins de Google, que són molt independents uns dels altres. I en canvi, els d'Apple són una mica més jeràrquics.
Jo vull presentar una cosa i dir, escolta, una empresa com Google dient aquí hi ha una tecnologia, està donant una senyal de dir, escolta, aquí hi ha una garantia de que hi heu de dedicar temps. I una vegada és d'una altra, però jo us estic parlant de fa 15 anys endarrere, estan fotent cagades, bèsties, i quantitat de gent ha perdut el temps. O sigui, jo no he vist, quan va sortir Apple va dir, traiem el Swift, doncs cada any ha tret una mica més de Swift i no ha abandonat el Swift. Google ha tret llenguatges de programació estranys que els ha abandonat i no, és que a més no diu que els abandona, deixa de parlar-ne i es queda...
I només això, Apple també tret llibreries que funcionen sobre Swift, que són objectes per accedir a noves funcionalitats dels seus dispositius o als CCDKs. No?
Vale, però és que ara ens en traguessin el Swift a bombo i platillo, la gent comença a invertir, la gent fa cursos, la gent es certifica, la gent fa aplicacions i cop i volta diguessin no actualitzem al Swift les noves funcionalitats dels dispositius. Ups. Això no ho està fotent Apple. Amazon tampoc ho fot. Massa.
Vale. Més coses d'Apple, Magma.
Bueno, doncs això, que han sortit algunes betes i bàsicament ahir van sortir una actualització, la 13.5.1, que bàsicament el que fa és que parxeja el jailbreak, que encara existeix, senyores i senyors, el jailbreak, i ahir va treure una actualització per això. De fet, també han tret actualitzacions pel HomePod. Es veu que millores de rendiment, ja ens diràs, Tomàs, tu que tens el HomePod, a veure si és veritat. I una cosa important és que ha arreglat un bug de seguretat que es veu que va trobar un investigador, el qual ha sigut recompensat en 100 milions de dòlars. Ai, 100.000 dòlars, perdó. 100.000 dòlars, 100.000. Que em sembla que és el màxim. I que es veu que, doncs, que quan feia servir aquesta característica nova que van treure Singing with Apple, vale? Sabeu, doncs, això, doncs, que et pots loguejar en una aplicació, el pots donar d'alta amb Apple. Es veu,
com,
doncs,
havia
que...
estat, com havia estat està disponible amb Twitter, amb Facebook, amb Google.
Sí, exacte.
O amb Amazon.
Al treure la seva, diguem-ne que estava més enfocada en principi a la privacitat, perquè podies escollir, doncs, no donar el teu correu al servei on t'estaves loguejant, però resulta, doncs, que el token de JSON que et donava el sistema d'autentificació només controlava si el token estava correctament signat, però no mirava si l'Apple ID era la que deia ser. I es veu, doncs, que aquest investigador havia trobat, doncs, que podies loguejar-te amb l'Apple ID d'una altra persona.
Oh!
I no sabia...
Expliquem-li corrents al Benjamí, que fliparà.
Sí, tot i així el senyor aquest que es diu Babuk Jain, que de fet us deixo aquí el post, vale? Jo me l'he llegit una mica per sobre, doncs deia, doncs, que això, que no, que ha aclarat, doncs, que aquesta fallada no donava accés a cap mena d'informació de l'Apple ID d'una altra persona, només feia això, doncs era un bug, doncs, que mirava que la firma del token fos la que havia de ser, però no comprovava si l'Apple ID era la que havia fet la petició original. Aquest senyor, bueno, s'ha emportat 100.000 dòlars. I Apple diu, doncs, que ningú ha fet servir aquesta vulnerabilitat.
Per això ofereixes aquest tipus de premis.
Sí.
Escolta'm, Magma, gràcies. M'estic baixant la 13.4.6, bueno, s'està baixant automàticament, en el HomePod.
Doncs ja em diràs a veure què tal.
Diré si noto alguna cosa, sí.
I una altra notícia, ja l'última, d'Apple, que m'ha semblat interessant, és que amb la nova beta que van treure d'iOS 13.5.5, que em sembla que la van treure ahir, si no recordo malament, aquí encara a Europa no ho tenim, però Apple té un servei que es diu Apple News, que em sembla que valia 10 dòlars a l'any, sí, si no recordo malament.
I què?
I doncs que es veu que hi ha una pestanya oculta que es diu New Plus Audio. Sembla que està fent com una espècie de passes per crear podcasts de pagament. Ja veurem com acaba, però em sembla, tot i que ve tard, sembla que estan fent algunes passes amb el tema del podcasting de pago. Ja veurem com acaba.
Hi ha algunes empreses...
Que nos devuelvan el dinero, que nos den nuestro dinero, güey.
Hi ha algunes
Dame
empreses...
Dame mi pasta, Apple.
El que busquen, em sembla que és que volen fer un servei de subscripció de resums de notícies en àudio.
Sí, vale? Sí.
La idea és crear com un podcast, però que sigui dir, jo què sé, New York Times...
Sí, de moment sembla que serà per les notícies.
Resums o les notícies, jo què sé, de New York Times, llegides amb d'això. I a més, aquí després ve el tema de que ara hi ha un moment on hi ha, diguéssim, bastanta feina, doncs, per la gent que són locutors, però tard o d'hora començarà a sortir el robolocutors, i que encara sonen una miqueta C3PO, però...
Home, déu-n'hi-do el que s'ha anat millorant,
Però que aviat començarem... El moment que tinguem un locutor que soni tan bé com l'Scarlett Johansson a Her, doncs, shut up and take my money. Però ha de sonar com l'Scarlett Johansson a Her,
Sí, si no te la pots imaginar.
No, sí. De totes maneres, l'altre dia parlàvem de serveis aquests com per exemple, tu ara pots escriure un missatge al pots dictar un missatge al Telegram, te'l tradueix a text i te l'envia. I ho fa bastant bé en iOS. Vale? Vaig escollir l'altre dia un servei que és molt bo, que està dins de OneNote.
Vale? Però és de Microsoft. Microsoft.
Sí, que el que fa és que et llegeix les teves notes. Tu vas fent notes i després te les va llegint.
Les llegeix al Cortana.
Bueno, llegeix cert, les notes. Si no, però el OneNote d'iOS, jo no ho sé, com està
el Cortana. El Cortana no estarà en l'iPhone, igual és alguna veu de Siri.
No sé, però te l'està llegint i t'ho està llegint prou bé. El que passa és que jo escric barrejant català, anglès i castellà i es fot la pitjor un liu. Total, sí. Bueno, igual que el Mocap, que també s'hagi fet una mica la pitjor un liu.
De fet, en aquest sentit, Google està bastant per davant amb aquest tema, perquè encara Apple, amb el teclat català, per exemple, encara no és capaç de canviar quan estàs escrivint en castellà o en català el teclat. És un tema que en dona bastant pel sac. Que ho fan tots els altres idiomes, pràcticament, però amb el català encara no.
Un drama, sí. Vale. Doncs no sé si vols comentar, Ludo, que el Pascal fa 50 anys.
Ah, sí, això ho he apuntat.
Ah, sí,
perquè...
el Pascal fa 50 anys.
M'he recordat de tu, dic, això del Pascal, jo no sé
encara,
què és.
Encara però... s'ha servit el Pascal? O ja és Python?
No sé, suposo que hi haurà... A veure, és un llenguatge de programació, però que no està massa... Es va fer servir molt a final dels 90 amb el llenguatge de desenvolupament Delphi, perquè doncs això, doncs la gent de Borland va desenvolupar... Va haver una època que el millor llenguatge de desenvolupament per Windows era Delphi i es programava amb un Pascal patillero orientat a objectes, que per mi és un dels millors llenguatges orientats a objectes que jo he fet servir, almenys el que a mi m'agradava més. Però el creador d'aquest Delphi va ser fitxat per Microsoft per fer el .NET i d'alguna manera, doncs tot i que em sembla que en el .NET es podria fer servir Pascal perquè és multillenguatge, doncs sobretot anava a fer servir aquell C# que es va inventar Microsoft, que bàsicament era una mica juntar les coses bones de Delphi amb la sintaxi de C. I bueno, és un bon llenguatge, és un gran llenguatge per aprendre, és un llenguatge molt clar per fer això que en diem programació estructurada i l'object Pascal a mi m'agrada molt com a estructura l'orientació objecte, sobretot perquè no fa herència múltiple, que a mi em sembla que és una xorrada.
Molt bé, senyors. Doncs anem cap a les propostes, si us sembla.
Som-hi.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, temps de propostes Mosseguis, que n'hi han i unes quantes.
Déu-n'hi-do.
Sí, és que saps el que passa? Que...
A veure... Què te passa, Tomàs? Cuéntamelo, va.
Que me hago grande, tío. Ja, no veo...
No tota és mulleres, un
truño. No veig una merda, tio. Ah, bueno, avui portem diverses propostes i algunes fan referència a és una història que llenço ara en els Mosseguis, vale? De que ens passin propostes d'aquelles coses que els hagin, que hagin necessitat durant aquest temps de confinament, vale? No sé, parlo de cadires d'oficina, jo per exemple la meva me l'he canviat.
Se me'n va la ment cap a temes que no...
Ja, amb temes sexuals, suposo, no? Sí. Ja. Vale, no parlàvem d'això. Jo parlava de coses que necessitàvem per teletreballar. Vale? Jo porto un parell de suggeriments. Vale? És cert que jo m'he canviat la cadira, em va arribar la setmana passada. Sí? Al principi estaven caríssimes, sí. Però la setmana passada ja n'hi havien, vaig fer una comanda.
Bueno, no sé arribar... qui va comentar, no sé si va ser el Rai o qui va ser, que ens esperéssim que acabi això del confinament, perquè estarà el Wallapop ple de cadires i història.
Ja, el que passa que a la meva empresa, i suposo que a molta gent també a les seves respectives empreses, crec que el teletreball serà una constant bastant sòlida a futur, vale? Almenys a futur curt, si no a futur llarg. Bueno, anem per les propostes. Abans d'entrar en aquest sector i fer aquesta crida, que si teniu propostes d'aquelles coses que heu adquirit durant el confinament i per teletreball, bàsicament, i us han anat de conya, dieu-nos-les que les incorporarem a en els propers programes, als propers episodis. Uh-huh. Jo en porto dos que m'han, sobretot una, que m'ha anat molt bé. I l'altra l'he comprat avui i m'ha anat també.
Però ja l'has provat?
Sí, sí, sí. Pensava que no funcionaria
tan bé. Sí, que no era
online. És bona. No, ja veureu. Una cosa és una aplicació i l'altra és una cosa física. Però bé, no vull començar per aquí. Vull començar per un suggeriment, una proposta que ens ha fet arribar l'Adrià, que és per bloquejar anuncis, ¿vale? De fet, és un servidor de DNS i més coses, ¿vale? És un bloquejador d'anuncis i servidor de DNS que s'instal·la en un ordinador, normalment amb un sistema Linux, ¿vale? Mm-hmm. Es diu P-Hole, Raspberry Pi, perquè també s'instal·la en una Raspberry, ¿vale? Una Raspberry Pi, i Hole, que vol dir forat, ¿vale? Que reencamina a les crides,
les peticions,
les reencamina i en fa un filtre i muntat d'aquesta manera, aquest filtre tens tu al control, val? Hi ha una comunicació.
Diguem-ne que quan et retorna la pàgina la crida, doncs te la torna sense anunci i sense...
Fot una neteja, tio, bestial, i a més, fa tracking d'allò que et treu i d'allò que bloqueja. Hi ha uns paràmetres que et pots descarregar del servidor, ¿vale? I a més tu pots afegir blacklist, whitelist, mil coses.
Em sembla que hi ha un podcaster i youtuber espanyol bastant, em sembla que és el referent amb el tema de NAS i aquestes coses,
sí,
que es diu
sí,
Marc Hossan,
sí.
No? Que
sí,
té un podcast que es diu Aceros, i em sembla que algun tutorial del P-Hole té, o sigui que si us el voleu mirar.
A mi m'agrada, De fet, jo puc fer servir com a usuari d'Asus, puc fer servir aquest servei, diguéssim, de filtre que em proporciona la pròpia Asus. El que passa és que allò que parlàvem sempre, no posar els ous a la mateixa cistella. Sí. Ja tinc el router, que és Asus, aquest servei no m'agradaria que fos d'Asus perquè no els conec, no sé si són bons, dolents, fiables o no fiables. Home, a nivell de hardware sí, però això és un servei afegit on jo haig de cedir que ells interpretin les meves dades, les dades de navegació, i no acabo de veure-ho clar. Això, aquest sistema de P-Hole m'agrada. De fet, m'he estat mirant un pack de Raspberry Pi, la 4.
Pi.
Que Pi, sí, que ve amb 32, no sé si 32 o 64 ja gigas de RAM, i que pots muntar amb una capseta.
Sí, jo tinc una de les més bàsiques i algun cop he fet, alguna vegada que m'avorria, vaig fer un servidor de torrent, està molt bé perquè li llençaves el torrent i ella ja el anava a descarregar.
Exacte.
Pots fer cosetes d'aquestes, perquè no deixa de ser un ordinador.
Sí, aquesta versió 4 pot servir per dues coses. Pot servir, per una banda, perquè tu muntis un...
Bueno, de fet, és un ordinador, li pots instal·lar.
És un ordinador, sí. Tu el pots... Exacte, ja veiem el sistema operatiu aquest...
No és el mateix que l'Arduino, que és un microcontrolador, és diferent.
No, és una altra cosa, Aquest ja ve... De fet, aquesta capseta ja ve, i la placa ve amb dues sortides HDMI, dos USBs...
Dos, collons?
Mini HDMI d'aquestes.
Ah, va, cosa, sí.
I amb resolució 4K, vale? O sigui, tu allà pots muntar un P-Hole, si vols, aquest servei de bloquejador i servidor de DNS. Me l'he estat mirant, el que passa que aquesta configuració, que és un pack, que és més que una Raspberry Pi 4, sinó que és una Raspberry Pi 4
amb accessoris,
targes, i amb capsetes, amb barbaritats, val 100 pavos.
I jo, collons!
No tinc clar si em vull gastar aquests diners només per tenir un servei que, pel que jo necessito, ja em fan altres, ja ho resolc amb altres peces.
No, el que passa és que és molt versàtil perquè la pots fer servir per a moltes altres coses. No?
Sí, i a més...
Però Déu-n'hi-do.
Té un avantatge, és que com tu el fa servir com a servidor de DNS domèstic. Què vol dir això? Vol dir que totes les crides de peticions a internet que es fan des de qualsevol dispositiu connectat a la teva xarxa passen per aquest servidor de DNS i filtre d'anuncis. ¿Vale? Això vol dir que jo, que ja ho tinc posat per defecte amb altres sistemes en el Mac, em trauria la vergonya que és navegar amb un iOS que no puc posar plugins en els navegadors.
Ah, eh? Cert, sí.
Ah. Vale, P-Hole... Perdó. P-Hole, que és aquest servei que ens recomana l'Adrià, tindreu l'enllaç en el... Ja té molts sabors de... Té molts instal·ladors per diferents sabors de Linux. Vale? Vale, segona proposta, en Sinerbov, periodisme. Si esteu interessats en seguir de primera mà les notícies dels Estats Units en general o, per exemple, les protestes d'aquests dies en particular, és recomanable seguir a una periodista catalana a Washington, la Jenny Lozano. Vale? Té Twitter i us posarem l'enllaç al seu Twitter. Jo segueixo un altre compte que es diu... No, no l'apuntaré perquè l'estic seguint aquests dies només per aquest tema. Eh? No és una persona... No és una periodista, però a mi em serveix, que és el conte, ara us ho dic, Breaking 9-11. És un conte que reporta breaking news de tot el que està passant a les protestes aquestes als Estats Units i suposo que quan no estiguin en temps de protestes, altres coses. Vale, més. Una sèrie del Ciner. Tu també la vas apuntar, crec.
Jo? Quina?
Una sèrie del Ciner Bof, la de Kim's Convenience.
Uh-huh.
O Convenience.
Ah, sí, em va... Mira, té... O sigui, la descripció sembla prou interessant.
Mm-hmm. La vols comentar tu?
No, diu que parla... És una sèrie a Netflix, diu.
Una comèdia.
És una que és una família coreana que regenta un súper a Toronto. Em puc trobar una mica identificat.
Sí.
No l'he vist, però...
Està no molt bé, La veritat és que els actors són canadencs i parlen molt bé l'anglès, el que passa que aquí imiten les veus d'immigrants, no?, coreans, a Canadà. I està en clau d'humor, òbviament, és una comèdia de situació.
Home, és que sense haver-la vist, està en un negoci de poble o de barri, bueno, i està de cara al públic, tens una d'anècdotes sempre que explicar, impressionants,
Sí, bueno, i en aquesta suposo que es barreja també amb la tipologia de la família, l'actriu és molt coreana. està bé, és curiós per que fa de contrast de cultures amb una situació, diguéssim, més occidental com és la de Canadà. Vale? Uh-huh. Molt bé, doncs aquestes eren les propostes, diguéssim, estàndard. Vale? I ara jo entro, si voleu, amb les meves que són de coses que m'han anat molt bé en aquest confinament més enllà de la cadira de despatx. Que l'estàs veient,
és aquesta,
no?,
que tens aquí darrere?
Aquesta blanqueta. Amb
és molt junta. Apple,
És molt Apple, sí. Però no és Apple. Si no...
No, bueno, per cert, Apple va enviar cadires a tots els treballadors i taules.
Sí,
ja molt al principi.
A nosaltres no. Bé, doncs, dues coses. La primera és una aplicació que l'he escoltat avui en un podcast, ja me l'he instal·lada, que es diu Tooth, de Bluetooth, Tooth Fairy, com el Fairy de netejar... Sí, Tooth Fairy. És per Mac OS. I, uh-huh. I què fa aquesta aplicació? Que, per cert, no és barata, que val gairebé 6 euros, 5 i pico. Vull dir que no és barata. I l'he baixat en plan capritxo, ja us ho dic ara, perquè pel preu que té... Sí, pel preu que té i el que fa, però el que fa ho fa molt bé. ¿Vale? Què em passa a mi? Que jo, quan estic treballant amb l'ordinador, rebo trucades del Teams, trucades de telèfon, trucades del FaceTime, de molts llocs. ¿Vale? I al final no sé mai quin auricular tinc actiu. Si tinc, jo tinc tres sistemes per escoltar les coses. ¿Vale? Tinc els AirPods, tinc... els Sennheiser, que són uns telèfons de cancel·lació de soroll que van molt bé, que són d'aquests...
Uns auriculars, que són Bluetooth.
Uns auriculars, Bluetooth, que són capaços de sintonitzar, de tenir doble connectivitat amb el...
Poden estar amb dos dispositius a la vegada.
Correcte. I darrerament també m'ha anat molt bé per no
portar... Sempre i quan em sembla que tinguin Bluetooth 5, em sembla que es necessita. Right.
Exacte. I també darrerament em va bé no portar cap auricular, escoltar el so ambient, tenir un altaveu, i en aquest cas... Faig servir l'Echo Dot d'Alexa.
Ah, tu en tens un Echo Dot?
Tinc un Echo Dot, sí. I perquè vaig voler provar comparativament com anava Alexa versus Siri i de moment Alexa guanya. ¿Vale?
Sí, És que em sembla que tothom guanya a Siri, eh? Sí. Van comprant empreses, però no foten cap.
Sí, el vaig comprar més que res per fer proves en el meu apartat domòtic.
A l'Echo Dot, que és el petitet.
El petit. Sí, l'he deixat com a altaveu d'habitació, de despatx. ¿Vale? Té prou de qualitat, se sent prou fort. ¿Vale? Què passa? Que, hòstia, truca algú i per commutar, tio, és un puto Cristo. ¿Vale? Passa el Bluetooth, connecta el Bluetooth, selecciona el de saquer... I quan ja... vol respondre, s'ha penjat la trucada... Sí. És un puto drama del primer món. ¿Vale? Sí. Què fa Tooth Fairy? Tooth Fairy fa que seleccionis un dispositiu, es converteix en una icona reconegible que apareix a la barra superior, ¿vale?
Sí.
I només passant el ratolí i donant-li a la icona aquesta, ja et connecta. Jo tinc una icona d'auriculars, una icona de l'Echo Dot i una icona dels AirPods. I només faig clic, pum, connectat.
I ja es connecta. Ah, mira.
Meravellós. Vale? Una cosa tonta, però molt pràctica, perquè no ho ha resolt.
Sí, perquè Apple. Amb el sistema d'Apple, clar, has d'anar a Bluetooth, has d'anar aquí, després has d'anar a connectar, exacte.
I esperar que
I és veritat connecti, que amb el... Bueno, jo tinc un Mac vell, però no sé amb els Macs nous si... O sigui, el sistema de connectar per Bluetooth no va tan bé com en els dispositius a joves. No sé si és...
Triga, sobretot si els AirPods estan connectats a l'iPhone, triga bastant. I d'aquesta manera jo sé que, més igual, el que facis per darrere, sé que li faig un clic i ja surt. I a més a més, si arrossegues el ratolí per sobre, et diu l'estat de la bateria.
Ah.
Molt bé.
Està bé.
Per això, Tooth Fairy, el Fairy del Bluetooth, que trobareu a la Mac App Store. I la segona proposta que us faig, que a mi, que he comprat aquest... bueno, que ja tenia, però que l'he fet servir molt i m'ha anat molt bé aquest temps de confinament, és un suport elevador de portàtil. En el meu cas, de MacBook Pro, però el podríeu fer servir per qualsevol altre. El meu, que no és el que us posaré jo perquè no l'he trobat a Amazon, el meu té una base, és la mateixa base que veureu amb l'enllaç que us posaré, però el meu té a sota, té un peu que gira i té uns topes i permet girar-ho sense que l'hagis de moure. ¿Vale? Té un cert per darrere i gira.
O sigui, gira és sobre ell mateix, no? Diguem-ne.
Sí, el que passa és que aquesta pijada et pot costar 25 euros. No? Bueno,
home, sí, ¡españoles!
Sí, ¡otra vez!
¡Otro! ¡Otro! Anda.
O sigui, que te'n pots estalviar unes sessions del quiropràctic, no?
Aquesta... Exacte, perquè la gràcia d'aquest sistema, que a més ventila l'ordinador perquè l'eleva i té ventilació per sota, quan té forats a sota,
Què és el que et ventilen per sota?
Tot i que necessiti
això m'interessa.
Un teclat extern.
El Mac.
Un trackpad extern. Aquest suport va molt bé perquè et deixa la pantalla del portàtil a l'alçada dels ulls.
Una mica exacte, que és com hauria.
I no has de tenir el coll encorbat, ¿vale? que agafes un mal de coll si
es vola.
Sí, hauria d'estar... És el tema dels portàtils, que tens el coll sempre, sí. T'has de comprar per això un ratolí i un ratolí extern, clar.
Jo d'això n'havia tingut fa temps, d'aquests que aixeques i ventiles i tal.
Jo tinc un de Griffin, que està...
Però al final... Fa molts anys que el tinc. Al final els vaig deixar de fer servir.
Pues jo
és per tenir-los més que res a casa. És per tenir-lo a casa.
Si és un moment que fa servir el MacBook, no ho necessites. Però si t'has de tirar hores, com ara ens passa tots en teletreball...
El problema és que fem servir el portàtil com un sobretaula. I passa molt sovint, no? Que la gent es compra un portàtil per tenir-lo tot el dia.
Sí, però mira, a les feines normals, als sobretaules...
Donen un portàtil.
No te'l donen perquè te l'emportis a casa. Tenen un puto portàtil, ¿vale? Que a més ja tens la connexió de VPN instal·lada i necessites treballar. I la gent no és conscient de que tenir-ho damunt de la taula acabes amb un mal de coll de l'hòstia.
Jo crec que el desktop és una configuració que desapareixerà. El que anem és a portàtil o tablet amb pantalla externa. I llavors a casa tens la teva pantalla gran.
Sí. Bueno, Microsoft ho va intentar amb els seus mòbils. Recordes que Microsoft ho va intentar amb els mòbils.
No, però bueno, o sigui, al final tot MacBook Pro té la sortida d'aquesta USB-C que hi pots endollar els HDMIs que vulguis.
Sempre i quan et compris el pinganillo, que va bé, perquè costa trobar-lo.
No, tens el superpinganillo que ho té tot per 40 euros i enxufes totes les coses que et puguis desitjar. De fet, va bé, perquè quan t'assentes endolles com un dock, és el concepte del dock i va molt
i tira,
bé. Tu.
I tirar pel·lant. Si a mi aniria
una
bé.
Una cosa, ara que parlàvem del concepte gàrgola, no us està passant a vosaltres que us esteu convertint en un tiranosaure?
En quin sentit?
Perquè jo sóc molt expressiu quan parlo. Sí. M'agrada utilitzar, doncs, a part de la cara i la veu, doncs, utilitzar les mans. I llavors, què passa?
Sí, que quan jo explico... Que has fet molts quilòmetres, sempre, és veritat.
Exacte, el rellotge sempre estàs... em diu que he fotut una de quilòmetres tremendos, perquè moc els braços, sobretot quan foto una classe, és a dir, aquest tio s'ha fotut, s'ha anat d'aquí a Xina i ha tornat. Però què passa? Que a classe jo faig servir els braços de forma expansiva. Obro els braços i vaig amunt i avall.
Penseu que tot el teu cos, Marc Calier, és expansiu.
Sóc expansiu. Sí. Jo sóc expansiu.
I, penseu que el Marc és l'únic profe que he tingut a la facultat que el tio s'assentava sobre d'una taula per donar classe.
Hi ha alguna altra manera de fer classe que seure en una taula?
Jo estic convençut que el Marc a classe és el profe que amb diferència consumeix més calories. Però amb diferència.
Pot ser.
A veure, que jo sàpiga, sóc l'únic professor que jo conec que un profe d'una altra aula ha vingut a dir-li que baixi el volum que els seus alumnes no el senten. Sí, això a mi m'ha passat. Sisplau, parla més fluix que els meus alumnes no em senten. Dic, sí. Ves a cagar, tio. Digue-li al rector que insonoritzi més les aules o parla.
Exacte, que podíem posar les classes una mica...
Hi ha gent que haurien d'ensenyar-los a parlar, a projectar la veu. És una de les habilitats de professor que deixa de ser-ho perquè ara tot és online. Però a mi el que em passa ara és això, doncs que faig de tiranosaure, junto els colzes com un tiranosaure i gesticulo davant de la pantalla. I m'he de compte que ho faig per això, perquè sempre tens la referència a la teva pròpia imatge i et vas veient el que fas. I llavors dius, hòstia, m'estic tornant a un tiranosaure, juntes els colzes. De fet, gimnàstica expansiva d'obrir el d'allò.
Pensa que els dinosaures tenien plomes. O sigui, et sortirà aquí tot un arcoiris de plomes.
Diuen, sí.
Bueno, vale, doncs tanquem. Us sembla que tanquem? Anem a tancar propostes i anem molt ràpidament a truquis per acabar.
El suport aquest dius que es mou sobre el seu propi eix, no?
El que jo tinc, sí. El que ensenyo en les propostes mosseguis d'Amazon amb afiliats, no. Però és que us estalvio 25 pavos per una cosa que al final, tio, ho mous amb la mà, com total, quedarà fixa.
Sí.
És una pijada que no val la pena pagar, perquè per menys de 50 euros tens aquest suport i si el vols amb la rodeta a sota has de pagar 25 pavos més. Ni el poso, d'acord? ¿Vale?
Bueno, que no es queixin, que si volen el peu d'Apple val 1.000 euros. O sigui,
bueno, també pots fotre un llibre a sota i ja està, eh?
O si vols algú car pots agafar aquest suport i posar-li les rodetes d'un Mac Pro.
D'un Mac Pro, sí.
Bona aquesta. Vale, anem a truquis, va.
Ràpid. Anem als truquis, que són ràpids. Doncs avui he vist la meva llista interminable de truquis que tinc i un és un que em vaig apuntar un dia que estava parlant amb el nostre amic i company de classe, Joan Ortega, que s'estava cagant en tot perquè diu que quan enviaves algun vídeo My Message, i això sé que ha portat de cap a més d'un mossegui, doncs que diuen que es reproduïen amb la miniatura. I hi ha poder és un problema de UI, jo no sé si m'ho van dir o vaig descobrir jo, el tenia aquí apuntat, i és que quan us envien un vídeo per iMessage, si li doneu al play, es reprodueix en petit. Que diu que, hòstia, cada vegada que li ensenyava un vídeo al meu avi, no el veia, no sé què. Vale. En l'iPad i amb iOS. Doncs si feu clic a qualsevol àrea del vídeo...
Que no sigui el botó play.
Exacte.
Això és un problema d'avui.
Sí. Es posa en pantalla completa. Vale? És una tonteria, però que segur que hi ha molta gent que no ho sap i els estalviarà fixar-se, o sigui, els estalviarà amb ulleres. Vale. I l'altre truqui és per Mac. És una cosa que no em sembla que vaig veure en un fòrum. I és que hi ha alguns processos, suposo que això deu ser... Bueno, de fet, això és un problema de UI típic, que si un dels gurus de UIs ho veigués, el Bruce Tognazzini, que és un, de fet, va treballar pel molts anys, doncs s'enfadaria molt. I és que hi ha alguns processos, com per exemple quan exportes o quan renderitzes un vídeo o quan exportes fas un bounce amb GarageBand o amb Logic, hi ha alguns processos doncs, que no tenen el botó.
Els que no siguin expert, un bounce vol dir que a partir d'una barreja de pistes generes la sortida, un MP3, un MP4A, generes l'àudio final. Una...
No només funcionen amb aquest, sinó que he provat alguns altres processos, no amb tots, però els processos que hi ha una barra interminable i no tens un botó de cancel·lar, pots fer dues coses, pots matar l'aplicació, cosa que no és recomanable perquè potser perds alguna cosa, Però es veu que hi ha com un menú ocult que és command i punt. Si apretes command i punt, es cancela el procés o sol cancel·lar-se el procés quan es pot. O sigui que us ho deixo aquí perquè pot ser útil en algun moment.
És un apaga-me si puedes, no?
Sí, és com, és curiós, bueno, és, són, quan un procés no té el botó cancel·lar, doncs amb això pots cancel·lar-lo. Amb lògica,
però és equivalent allò d'entrar a l'administrador de tasques i que...
No, només cancel·les...
No mates el programa, sinó mates el procés intern que està funcionant
sí.
en aquell moment dins
bueno,
del programa.
Com en punt? Com en punt? Més que el mates, li estàs dient al programa que ell el tanqui. No, no el mates tu directament, sinó que li
sí,
fas una petició de...
Hi ha alguns programes que dius, què estàs fotent?
Sí.
Fill de puta.
Doncs
amb la pilota donant voltes.
Sí.
El Word
no, no
és molt
quan...
amic. Bueno, el millor ha de fer això, el que fa més això, i ho fa de forma òptima per tocar els collons, és Adobe Acrobat.
Ui.
Adobe Acrobat és
jo cada vegada que veig algú que obre els PDFs amb Adobe perquè se li ha posat com a per defecte,
és... En la
meva màquina et posa un plugin al Safari i tot i cada vegada
sí,
que veus
sí,
un
sí,
PDF...
Sí. No, en la meva màquina antiga, no sé com va ser, que se m'hi va ficar i jo li vaig dir vols que et fiqui per defecte? Li vaig dir no. Com,
I
fill de puta? Hi ha el sí, no, i no com a fill de puta. Jo vaig posar aquest, no, com a fill de puta.
Sí, sí, és horrible.
S'hi va ficar igualment. I allò de que fas dir no, obrir a partir d'ara sempre amb aquest programa, no va haver-hi collons de manera, saltava l'Adobe Autoupdater, estava a l'ordinador infectat.
I això no ho han arreglat. I Microsoft, que també era així, ho ha resolt molt bé.
Compte, el Catalina bloqueja l'Adobe Autoupdater i si l'instal·les sobre Catalina no et puteja tant.
Amb una excepció. El Flash.
Com li diguis que sí, que s'instal·li com a per defecte, instal·li el plugin de Safari i és mort. Però si dius, no, només vull que t'instal·lis com una merda de programa i no toquis els collons. Està tancat.
A l'Adobe Flash és una excepció a això que dius i continua sent un dels programes més intrusius en updates que hi ha encara per
MacOS. Però, és obligatori tenir un ordinador específic on tenir el Flash. Has de tenir una màquina específica si vols fer servir Flash. I si no... No el facis servir. Que no pots fer la teva feina, que t'arruïnaràs, que no pots presentar la renta. És igual, no facis servir Flash.
El problema és que alguns serveis...
Paraula d'estiu.
Hi ha alguns serveis de videoconferències que no s'han actualitzat gaire, però que són obligatoris fer servir aquests dies.
Doncs no hi vas. No puc, no funciona el meu ordinador. Però, a veure, amb tant... Una cosa, Tomàs... Amb tant d'inútil que hi ha pel món que no pot entrar a les videoconferències, nosaltres que som super eficients al final és dir, algun dia no sé què passa, no funciona.
No sé, no va internet.
Fer-nos
no
el longuis, això de ser supercompetents
de fet,
a nivell tecnològic.
Jo me'n recordo quan estava fent FP, que fèiem, ens ensenyàvem Flash, imagina't. Me'n recordo que vaig anar a una xerra del... Anava a dir l'Steve Ballmer, no, collons, l'altre, el guru de GNU, l'Steve... No... Richard Stallman. Jo no vaig fer aquesta pregunta, que no hi havia, en aquell temps no hi havia una alternativa a Flash, no? I li vaig fer una pregunta, si estic obligat a fer servir un programa privatiu, em va dir, doncs no el facis servir, passa.
Clar.
Ja està, pim-pam.
No hi braços, no hi galletes, Stallman també va dir, és el que va dir en una conferència, que els informàtics no havien de cobrar per la seva feina, sinó que havien de plantar patates... Viure de plantar patates o altra cosa i el software regalar-lo.
Home, està bé.
No sé què s'havia pres aquell dia, però...
Bueno, nois, tanquem aquí capítol aquest 441. Ens veiem, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies a tots.
Ara tornem a fer allò de tornar
calla,
a començar.
Calla, collons!
Calla, coi, que ens havia sortit
poder,
perfecte.
Sí,
puta, tu.
Ai, que n'hi ha manera.
La màgia del podcasting es trenca.
Bueno, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Va, que no es nota.
Aleshores, canvi de plans. Farem un programa normal a l'ús, ja vindrà la setmana que ve o un altre quan pugui venir.
O sigui, li puc dir el... Bueno, ara feu, que li dic
sí.
el...
Li dius al Raül. Aleshores, ara gravarem la primera part, que parlarem clarament de SpaceX, d'acord?
Vale?
Oh. Perquè tu ho has viscut en directe, jo una
hem,
part
ens
també.
Ens hem tocat molt, ens hem tocat sí. molt aquest cap de setmana.
És
I
divertit.
Suposo que hem de parlar una miqueta de les hòsties que s'estan fotent a Estats Units.
Això ho farem a la segona part. Centrem-nos la primera amb SpaceX, que és molt interessant i molt, molt, està molt bé. A més, ha coincidit en que finalment m'he enganxat amb lo de For All Mankind.
Ara, ara, sí, que et m'agrada, estic... eh?
Sí, 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 sí. Bueno, ara en parlem, va. Tira quan vulguis, Magma. És que jo, sabeu el que passa? Que tinc una cola abans de les 3 i tinc que deixar-vos.
Diu el Raül que no. Vale, són 28, ok. Bueno, comencem, sí. Bueno, primera part no, inici. Vale, vale.